Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV. Avui som dimarts 27 de desembre de 2011. Un informatiu que obrim amb una notícia que parla de la nostra població. L'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, IREC, organisme impulsat per la Generalitat de Catalunya, vol ubicar la planta experimental d'aerogeneradors marins anomenat Zephyr Test Station davant la costa del nostre municipi. Després de mesos d'incertesa sobre la localització concreta d'un dels projectes de recerca més rellevants projectats a Catalunya, l'IREC ha sol·licitat de manera oficial una concessió d'espai davant la costa per instal·lar els 4 aerogeneradors de la primera fase de la planta. No és precisa l'àrea exacta d'implantació dins els 16 quilòmetres del front marí del municipi. En tot cas, els 4 prototips s'ubicaran a 3 quilòmetres de la costa, seran visibles des de terra, a una profunditat que oscil·larà entre els 40 i els 45 metres. La seva potència conjunta no podrà superar els 20 megawatts. Els aerogeneradors estaran ancorats al mar com els nombrosos parcs marins en servei al Mar del Nord, la zona del món de major concentració eòlica marina. En una segona fase, l'IREC projecta 8 aerogeneradors més, flotants i a 20 quilòmetres de la costa. Ara bé, l'anunci oficial, difós la setmana passada, només es refereix a la primera fase. Així, durant 20 dies, s'obre un període d'informació pública perquè tots els interessats examinin el projecte, un tràmit necessari abans d'otorgar la concessió si s'escau. L'Ametlla de Mar ha rebut amb cautela l'anunci de l'IREC. El secretari de la confraria, Josep Tomàs Margalef, dia que la entitat es mostra expectant davant l'anunci mentre treballa per recollir tota la informació. En aquesta línia, demà dimecres a les 6 de la tarda, la confraria ha convocat una assemblea informativa per tractar aquest assumpte. L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, també es mostrava ahir molt prudent i només anuncià que el consistori treballa per recollir tota la informació disponible. És clau en aquesta línia conèixer si tota l'activitat formativa i laboral derivada de la posada en marxa de la planta es realitzarà al municipi i si hi haurà afectacions sobre la pesca, un sector clau per al nostre poble. Aquest mateix desembre, l'IREC també anuncia el procés d'adjudicació de les 4 posicions de la primera fase a les empreses eòliques interessades. Les posicions s'adjudicarien al mes de juliol de l'any 2012. El sector eòlic català considera de suma importància l'acceleració del projecte d'implantació de la planta marina catalana per no perdre la cursa tecnològica en aquest sector, d'un potencial de creixement enorme, sobretot en el cas dels parcs d'aerogeneradors flotants. De fet, actualment hi ha diversos projectes similars en marxa o en estudi arreu del món. Aquest mes de desembre, la promotora eòlica EDP Renovables ha posat també en servei el seu projecte d'investigació en energia eòlica marina en aigües profundes davant la costa nord de Portugal. Per la seva part, la constructora francesa Alstom, una de les empreses inicialment interessades en la planta catalana, projecta un prototip d'aerogeneradors eòlic marí experimental de 6 megawatts de potència davant les costes de la regió de Loira a França. El primer aerogenerador flotant en aigües profundes s'instal·la a l'any 2009 a Noruega, un projecte liderat per Statoil i Siemens. Superar la tan escoltada crisi econòmica està en mans de tots, però solament uns pocs s'atreveixen a plantar-li cara. Justament això és el que han fet un grup d'emprenedors del Delta de l'Ebre. Han decidit afrontar aquest delicat moment creant una associació sense ànim de lucre. CIAN, acrònim de Creativitat, Innovació, Art i Negoci, és la recepta que han preparat, entre altres, la Raquel, el Joan Marc Loflen i el Josep Maria Solà, per així seguir endavant en aquests moments difícils. En total, són una cinquantena d'emprenedors els qui s'han unit en aquesta iniciativa per crear i potenciar la marca del Delta de l'Ebre. En concret, l'associació pretén treballar conjuntament amb tots els municipis del Delta de l'Ebre, des de l'Ampolla fins a Deltebre, passant per Camarles, l'Aldea, Amposta, Sant Carles de la Ràpita i Sant Jaume d'Enveja. Tots junts han sumat 50.000 habitants i mitjançant aquesta entitat supramunicipal poden defensar millor els interessos de tots els comerços i entitats, entre altres. Així doncs, l'objectiu és fomentar i promocionar l'activitat econòmica, artística i cultural del territori. En aquest sentit, el projecte ofereix una gran varietat de serveis, des de la participació de manera activa en tots els esdeveniments que organitzi CIAN, fins a la realització de cursos de formació passant per l'intercanvi i experiències entre tots els associats. És molt important formar la gent del territori, ja sigui mitjançant cursos o tallers o a través de l'intercanvi d'idees entre els associats amb la finalitat de crear una dinàmica entre tots els sectors. Entre les prioritats d'aquest nou col·lectiu es troba impulsar el turisme al Delta de l'Ebre. La marca Delta de l'Ebre ha de ser potent per si mateixa, perquè ara estan dintre del paraigües de les Terres de l'Ebre i això, diuen, dificulta moltes accions. Aquest canvi passa per donar un valor afegit als recursos que actualment hi ha al territori. Una de les propostes seria, en el cas de la gastronomia, apostar per la cuina d'autor. Hi ha molts restaurants que ofereixen una cuina tradicional molt elaborada, però molts pocs s'arrisquen a oferir una gastronomia d'autor. Així mateix, l'important és innovar en el turisme al mateix temps que potenciar les activitats tradicionals que hi ha al territori. Una altra de les prioritats d'aquest nou col·lectiu per impulsar el Delta de l'Ebre és promoure la incorporació al mercat de treball dels joves del Delta, castigats per l'actual situació econòmica. De fet, a la web es podrà trobar en breu un espai on es podrà accedir a la borsa de treball de l'associació i consultar les ofertes dels sectors del Delta de l'Ebre. En aquest sentit, CIAN esdevé un suport a tots els sectors del Delta. No són la solució, diuen, a la situació actual, sinó que són el mitjà perquè els associats plantegin les seues necessitats i se'ls ofereixi els recursos necessaris per seguir endavant i millorar el seu posicionament en cadascun dels sectors del territori. L'Ajuntament de Móra d'Ebre ha creat una xarxa de voluntaris per atendre a les persones d'edat avançada que viuen soles a les seves llars i que davant d'una situació específica requereixen ajuda. La proposta de la regidora d'Acció Social i Salut, Montserrat Torres, ha estat un èxit, ja que des de la seva posada en marxa, el passat mes d'octubre, s'hi han adherit fins a 40 veïns. La borsa de voluntaris pretén oferir ajuda en moments puntuals a persones d'edat avançada que necessiten anar a buscar una recepta al metge, ajudar-los a tramitar algun document o donar-los suport en alguna situació extrema. Fins ara, la xarxa ha atès a una desena de persones que ho han sol·licitat, una xifra que de ben segur creixerà els propers dies i setmanes. El passat 20 d'octubre, la regidoria va enviar prop de 700 cartes als veïns de Móra majors de 70 anys per a donar a conèixer la xarxa, ja sigui per a ser-ne usuaris o voluntaris. De manera immediata, es va organitzar una reunió a la qual hi van assistir 33 persones i entitats interessades, la gran majoria de les quals s'han integrat a la borsa, on destaca l'estreta col·laboració de l'Associació de Dones de Móra d'Ebre i també l'Associació Cultural Rosa d'Abril. Van estar tots d'acord en participar a la xarxa, però finalment van decidir que fos l'Ajuntament de Móra qui havia de canalitzar aquesta iniciativa. Segons la regidora d'Acció Social, hi ha prop de 500 veïns majors de 70 anys que viuen sols a casa. Alguns d'ells no necessiten ajuda, ja que són autònoms, però en altres casos sí que la necessiten. És un problema existent ja fa anys, diuen, a Móra d'Ebre i en altres i en moltes altres poblacions que cal un fet que cal afrontar. Alguns per vergonya no volen ajuda, però ara ho podran fer de manera discreta. Fins ara s'han atès acompanyaments a persones grans per anar a buscar, per exemple, una recepta mèdica, persones que tenien una visita al metge o que desitjaven fins i tot algú que els acompanyés a casa seua i que els hi pogués llegir un llibre. En el cas de detectar casos més complexos, per exemple, de persones malaltes sense diners, per assumir les factures d'electricitat o dificultats per a poder menjar, aquests casos es derivarien immediatament als serveis d'acció social del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. La xarxa de voluntaris està formada per veïns de totes les edats, des de joves que s'ofereixen per donar classes de matemàtiques fins a gent gran que participa com a voluntari en altres activitats del municipi. La detecció de cada cop més casos de persones grans que necessiten ajuda ha permès a la Regidoria d'Acció Social actuar d'intermediari en aquelles situacions on la persona que viu sola ha sol·licitat un acompanyament estable i remunerat. S'han trobat en casos d'avis que el que volien era contractar una persona per a que tingués cura d'ells i l'acompanyés, però que no sabien com fer-ho. De manera paral·lela, la creació d'aquesta petita borsa d'ofertes de treball, diversos treballadors especialitzats en aquest sector que treballen habitualment a Móra d'Ebre han ofert també els seus serveis i tres d'ells ja han estat contractats. Hem casat l'oferta amb la demanda. És una experiència molt positiva que creuen tindrà continuïtat. Els impulsors de la xarxa de voluntaris precisen que ells ofereixen ajuda puntual i, per tant, no volen interferir en el treball remunerat dels cuidadors. Una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra de la Comissaria del Montsià i la Policia Local d'Alcanar van permetre la detenció de tres persones majors d'edat per induir a la prostitució una noia de 17 anys. Els detinguts, dos nois i una noia, tenen entre 20 i 22 anys. La investigació es va iniciar després que els agents dels dos cossos policials detectessin que en el punt quilomètric 1064 de la carretera nacional 340 hi havia una noia, presumptament menor d'edat, la qual estaria exercint la prostitució a peu de carretera. Un cop els policies van corroborar que la noia en qüestió era menor d'edat i que no exercia la prostitució per voluntat pròpia, sinó que era obligada a practicar-la per part d'un grup de tres persones amb les quals compartia pis, es va procedir a la seva detenció. Aquestes tres persones van ser detingudes el passat 19 de desembre com a presumptes autores d'un delicte d'inducció a la prostitució d'una persona menor d'edat. Posteriorment, els Mossos van contactar amb la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència per tal que es fessin càrrec de la menor. Després de ser escoltats en seu judicial, els tres detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs. La crítica situació econòmica per la que està travessant el club de futbol Amposta ha arribat a una situació insostenible, tant que els jugadors del seu primer equip, després de la reunió que van mantindre la nit de divendres, han decidit esperar, com a molt, fins dimarts per a prendre una decisió definitiva sobre quin serà el seu futur. Si el club els presenta unes majors garanties de cobrament que les actuals, continuaran en l'equip. Però si no és així, la directiva afirma que si es mantenen amb la mateixa proposta que tenen fins ara sobre la taula, la major part dels jugadors abandonarà l'entitat i ja no jugaran el proper partit de Lliga de la tercera divisió previst per al dia 8 de gener que s'havia d'enfrontar al Gavà. Els futbolistes asseguren que no poden continuar amb les condicions actuals. Va ser el 20 de novembre quan van cobrar la seva última mensualitat corresponent a l'octubre i que el panorama de futur és del tot incert. El club no els ho podrà abonar fins al març les nòmines de novembre i de desembre, una vegada que el club rebi la subvenció municipal mitjançant un pagaré amb data de juliol. Rebrien les nòmines de gener i febrer i no tindrien assegurades les de març, abril i maig, segons paraules del propi president de l'entitat, José Luis Tarazona, el qual assegura que s'està buscant solucions amb l'Ajuntament, tot i que ell és conscient que molts jugadors possiblement se n'aniran de l'equip. D'abandonar el club, la majoria dels seus jugadors, l'Amposta, situat ara mateix en llocs de descens, haurien d'acabar la temporada amb juvenils, futbolistes de la zona que vulguin unir-se al seu projecte i potser també amb algun jugador cedit. Seria una situació molt complicada, explica l'entrenador de l'Amposta, Jordi Fabregat, el qual manifesta que els jugadors i també ell volen unes majors garanties de futur. És una informalitat total que tres mesos després de començar el campionat de Lliga, el projecte caigui d'aquesta manera. Significa que les coses no s'han fet bé i que per això esperaran, com a molt, fins al dia d'avui. Dimarts. Volen seguir, però han tingut molta paciència, però ells, com la resta de persones, també tenen les seves despeses i no poden passar 5 mesos sense cobrar, fins al mes de març, i a més, amb unes molt poques garanties assegurades. Si almenys poguessin cobrar ara una nòmina de 9.000 euros, en global, la major part de jugadors continuaria, però en cas contrari, molts seran els que abandonaran l'equip. El Club de Futbol Amposta, fundat l'any 1915, ha arribat a l'actual situació per diversos motius, segons explica el seu president. El club va pressupostar 210.000 euros per aquesta temporada, 30.000 menys que l'anterior, però, per una banda, el descens de socis, de 750 han passat a 320 actuals, i també per l'impacte de bona part per l'impagament, volem dir, de bona part dels patrocinadors que s'anuncien a l'estadi, tan sols han pagat 50 dels 150, doncs han deixat sense liquidesa l'entitat ebrenca. Tarazona busca ara solucions miraculoses, tot i que critica al municipi de 22.000 habitants que no s'hagin implicat més amb l'entitat, i una bona prova d'això és el descens de socis. En la temporada 2008-2009 van pujar l'equip a tercera divisió després de 50 anys. Ara porten 4 en la categoria, però no han rebut la resposta que esperaven, indica el president, que porta 12 anys en el càrrec i que continuarà 6 mesos més si els jugadors es mantenen en l'equip. Hem arribat ja a la fi de l'informatiu de la Cala RTV d'avui dimarts 27 de desembre. Anem, com sempre, però, a fer el repàs als titulars de les notícies que avui hem tractat. La planta eòlica marina s'ubicarà davant la costa de l'Ametlla de Mar. L'IREC demana la concessió per ubicar 4 molins experimentals a 3 quilòmetres de distància de la costa. La confraria de pescadors, però, celebra demà una assemblea per tal de parlar i conèixer amb més profunditat aquest projecte. És una notícia que avui publica el Diari de Tarragona. Un impuls al Delta de l'Ebre. Un grup d'emprenedors del territori crea SIAM, una associació sense ànim de lucre que vol fomentar la creativitat, la innovació, l'art i el negoci al territori. Móra d'Ebre crea una xarxa de voluntaris per als avis que viuen sols. La iniciativa de l'Ajuntament ha trobat ja el suport de fins a 40 veïns. Detingudes 3 persones per haver induït a la prostitució una menor a Alcanar. Ultimàtum de la plantilla del Club de Futbol Amposta a la seva directiva. Els jugadors, la major part dels jugadors, deixarà l'equip avui dimarts si no disposen de més garanties de cobrament que les que els han donat en l'actualitat. I això és tot per avui. Us ha estat acompanyant a Control i Locució Inma, que acabo de passar un bon dimarts.